clàssic Barça-Madrid que s'havia de jugar fa un parell de setmanes i que es va ajornar ja té horari. Començarà a les 8 del vespre del dimecres 18 de desembre. S'ha descartat, per tant, que jugui a primera hora de la tarda o fins i tot al migdia, com havia deixat entreveure Javier Tebas, el president de la Lliga. Un altre horari d'interès. El clàssic espanyol-Barça es jugarà dissabte 4 de gener a partir de les 9. Serà el primer partit, doncs, del 2020 pels dos equips. Els aficionats d'aquests clubs no tindran problemes, aquest cop, amb la cavalcada de Reis. Però abans de tot això, el Barça juga avui un partit, un amistós, a Cartagena, un partit que té com a objectiu recaptar fons pels damnificats per les riuades que van afectar la regió de Múrcia el mes de setembre. Cartagena, enviat especial Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
El Barça ha arribat a Cartagena aquest matí i ara mateix es fa el dinar de directives. I a l'entrada al dinar ha parlat el president del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Sobre l'ambient que pot envoltar el partit d'avui. Ja saps que el Barça arriba a aquest partit a petició del Cartagena per ajudar-los després de la gota freda que fa uns mesos tot just va afectar la zona. Avui Bartomeu ha volgut posar un punt de calma a la situació, atès que hi ha cert sector crític per part del públic del Cartagena amb el posicionament polític del Barça, i això podria desencadenar en alguns xiulets de part de l'afició, però pel president del Barça, avui no hi ha marge per això.
Bueno, un ambient esportiu, un ambient de futbol, un ambient de solidaritat. El Barça avui venim, doncs, aquí a ajudar. Ajudar amb un granet de sorra i sobretot a dir a la gent que estem amb ells, que sabem com van patir, que no és fàcil quan passen aquest tipus de desastres i que també el Barça hem pogut venir ara, que hi ha un parell de seleccions i podíem venir. El calendari és molt difícil, segurament podria haver vingut abans, no? Evidentment amb el Paco el Monte van parlar de venir abans, però no és possible, però en canvi ara que hem tingut el primer forat estem aquí i ajudar la gent i el Barça, doncs, com sempre, amb aquesta cara solidària que tenim, que no només fa el club, sinó que també fa la Fundació del Barça amb tants i tants actes i llocs del món. Però avui tenim que estar a Cartagena i a Múrcia.
Doncs totes les preguntes que hi havia per part dels periodistes. I aquesta opinió i aquest desig del president del Barça, Salmo, l'has pogut notar també en els carrers de Cartagena, els aficionats del Cartagena. Estan satisfets amb la visita del Barça o hi pot haver xiulets o quina rebuda tindrà el Barça?
A veure, estem en dos compassos. El primer, recordes aquella pel·lícula de Berlanga, Bienvenido, Mr.
Sí,
Marshall?
Sí, sí.
Doncs ara mateix Cartagena és una mica això, perquè l'arribada dels jugadors del Barça o l'expectació que s'ha creat també al dinar de directives fa que la ciutat visqui amb certa anomalia el dia d'avui. Una altra cosa és el que pugui passar durant el partit. Hi ha la voluntat, és veritat que el Barça no està en el seu millor moment de popularitat arreu d'Espanya i tampoc a la ciutat de Cartagena, però també hi ha consens a l'hora de dir que si han vingut aquí se'ls ha d'agrair.
Cartagena és agradecida.
Sempre haurà gent que saltada, que le tiene a los catalanes, pero no es el fin ese. Yo creo que será un día tranquilo, a pasarlo bien y a disfrutar del Barça.
Habrá de todo, porque siempre hay gente que se dedica a pitar unas cosas, gente que aplaudirá, pero me reitero, es el gesto que han tenido, el acto benéfico, y hay que ver por lo que estamos intentando celebrar.
Yo creo que le va a pitar la afición, pero, por ejemplo, ya que viene al Mar Menor para ayudarnos, pues no habría que pitarle, ya que nos ayudan a nosotros.
Tiene que haber buen recibimiento y va a haberlo. No es un partido así que se esté jugando la Champions o la Liga, que un partido benéfico. Así que yo creo que va a ser buen recibimiento.
No, va a ser bien recibido por la causa por la que es y encima de todo porque es uno de los mejores clubes del mundo, de España también, y tienen que ayudar siempre en lo que puedan.
A tot això, Salmo, el Barça ha anat amb tots els jugadors disponibles, no són gaires, perquè la majoria estan amb les seves seleccions o lesionats, per enfrontar-se a un equip que va líder del seu grup de la segona B.
Sí, que només han queixat dos gols aquesta temporada. Són sis jugadors disponibles del primer equip, Neto, Sergi, Roberto, Piqué, Alanya, Dembélé i Júnior, a més de Carles Pérez, que és jugador del filial. Avui hi haurà àmplia presència també dels jugadors del filial, evidentment, amb Riqui Puig com a pal de paller. Deixa'm dir que queden només 500 entrades a la venda, per tant, avui es preveu ple absolut a l'estadi Cartagonova, capacitat per 14.000 espectadors.
A quina hora juga el partit, Salmo?
A les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs el partit amistós entre el Cartagena i el Barça, amb el Ramon Salmurri com a testimoni. Fins ara, Salmo.
Adéu-siau.
I encara parlant, ni que sigui de manera indirecta del Barça, un exjugador blaugrana, David Villa, ha anunciat avui que es retira. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Té 37 anys i ara es dedicarà a dirigir un equip de futbol als Estats Units.
El Queensborough de Nova York, un equip nou que a partir de la pròxima temporada competirà en el que podem considerar la segona divisió del país nord-americà, una iniciativa que té el seu origen quan va jugar amb el New York City. Abans, però, ha d'acabar la temporada al Japó amb el seu actual club, el Vissel Kobe, on també juga Andrés Iniesta. Villa, però, ha volgut fer l'anunci del seu adeu.
Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado al lado de mí durante toda mi carrera.
David Villa ha jugat a clubs com ara l'Sporting, el Saragossa, el València, l'Atlètic de Madrid i el Barça. De fet, sempre ha dit, recordant la seva etapa blaugrana, que va formar part del millor equip del món, al costat de jugadors com Messi, Iniesta, Xavi o Puyol. Va guanyar el trofeu Pichichi 3 vegades. Ara plega i ha explicat els motius.
He podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
Abans de penjar les botes, però, encara li falten per disputar uns partits de la Lliga Japonesa, que acabarà el mes que ve, i també la disputa de la Copa de l'Emperador, un trofeu que ha dit que vol guanyar per retirar-se amb un nou títol.
I ja que parlem de futbol internacional, volem fer un apunt d'unes declaracions que ha fet l'exdavanter colombià Faustino Asprilla i que han sorprès a tothom. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Asprilla ha dit que un narcotraficant li va oferir assassinar José Luis Chilavert, un dels millors porters de la història del futbol.
Sí, ho ha dit en una entrevista a la cadena Telepacífico del seu país. Recordem que el Tino Asprilla va protagonitzar una picabaralla amb Chilavert en un partit de classificació per al Mundial del 98 a França. L'incident va començar al terreny de joc. Allà van ser expulsats per agredir-se físicament i va seguir el túnel de vestidors. Sentim les declaracions d'Asprilla, on sentirem d'entrada la seva veu i després una segona veu, que és una representació teatralitzada de la veu de Fierro, el narcotraficant.
Yo llego con Aristizaba. ¿Qué más? ¿Cómo están? Tan. Otros aburridos, pues, porque habíamos perdido partido, ¿verdad? Cuando Tim llega en manos,
que necesitamos que usted dé una autorización, que estos dos manes van a quedar aquí en Paraguay.
En Asunción.
En Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo de Chilavert.
Yo le dije, ¿cómo así? Y yo le dije, ¿pero ustedes están locos? ¿Qué van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser. No. En el fútbol, lo que quedó en el fútbol, lo que pasa en una cancha, queda en la cancha.
Més coses. Óscar Melendo va ser la temporada passada un dels jugadors més determinants a la recta final de Lliga de cara a aconseguir l'objectiu europeu de l'Espanyol. Ou del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
De moment, però, en aquesta temporada no ha comptat ni per David Gallego primer, ni tampoc ara per Pablo Machín.
Melendo vol tenir més protagonisme a la Lliga i recuperar la millor versió oferta la temporada passada, però tampoc es desespera. El de Sant Adrià és el primer a recordar que l'any passat també li va costar guanyar-se un lloc a l'11 titular.
Al final, el año pasado tampoco empecé jugando. Creo que hice 20 partidos de inicio. Y al principio también fue un poco complicado, fue un poco duro. Al final, cuando no juegas es diferente que cuando juegas. Pero bueno, yo siempre tengo esa mentalidad de seguir trabajando, de creer en lo que hago, de intentar ponerse difícil al míster para ser titular.
D'altra banda, el club, de cara al transcendental partit de la setmana que ve amb el Getafe, ha posat en marxa una promoció d'entrades. Els socis i abonats podran adquirir-les amb preus que aniran dels 15 euros a la zona de gol fins als 25 de tribuna, i els no abonats dels 25 als 40. Els nens de fins a 5 anys podran entrar gratuïtament a l'RCD Stadium.
I el Parlament de Catalunya continua la tramitació de la iniciativa legislativa popular de la proposició de llei de l'esport de Catalunya, impulsada per les federacions esportives, i de la proposició de llei sobre l'esport i l'activitat física, presentada per Junts per Catalunya, Esquerra i el PSC. Parlament, Martí Odriozola.
La ILP, que va recollir 1.500 signatures, planteja, entre d'altres, una simplificació administrativa, la creació de la Unió d'Esports de Catalunya com a entitat democràtica que representi el sector, i un finançament just i digne per als clubs. El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, ha presentat la ILP al ple i ha destacat la importància social de l'esport.
Perquè invertir en esport vol dir invertir en educació, en valors. En una societat cada vegada més sedentària, cal fer una aposta decidida i moderna a favor de l'esport. Cada euro invertit en l'esport representa 20 d'estalvi en sanitat. L'esport és probablement l'eina més potent de cohesió social per la integració i per la igualtat. tant social com de gènere.
Per la seva banda, la proposició de llei conjunta de Junts per Catalunya, Esquerra i el PSC vol impulsar l'esport i l'activitat física entre la població, d'acord amb els principis d'igualtat i inclusió, i aposta per crear uns premis nacionals de l'esport.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. Avui ens ha deixat un dels grans del món del ciclisme. Avui ha mort, als 83 anys, Raimon Polidor, un corredor, Jordi, que ha passat a la història amb la fama d'haver quedat sempre el segon, mai el primer.
De fet, el seu cognom es va convertir en un qualificatiu. Ser un Polidor volia dir ser un perdedor. Una fama no del tot certa, ja que en el seu palmarès trobem victòries a moltes curses. La Vuelta, la Milà-San Remo, la Fletxa Valona, la París-Nice, la Dauphiné-Libéré, i també dues competicions que es disputaven a casa nostra. Es va adjudicar la Setmana Catalana l'any 71 i l'Escalada Montjuïc als anys 65, 67 i 68. Però el que més li va marcar va ser el Tour de França.
Des fois, je me pose la question. Est-ce que je serais là aujourd'hui devant votre micro si j'avais gagné 2-3 Tours de France?
Em faig una pregunta. Jo estaria davant d'aquest micro si hagués guanyat el Tour de França? Polidor mai va guanyar la Ronda Francesa i mai va vestir ni un sol dia el maillot groc de líder. En canvi, és el corredor que més cops ha acabat el podi final, concretament 8, la primera vegada l'any 62 i l'última el 76. I és que es va disputar, ell va disputar la cursa 14 vegades, un fet del qual n'estava molt orgullós.
Je m'appelle Raymond Polidor, j'ai été 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le maillot jaune.
El seu principal rival va ser Jacques Anquetil, que el va privar de moltes victòries. Una rivalitat que va perdre a la carretera, però que va guanyar fora. Anquetil era vist pels aficionats francesos com un presumit, distant i fred. En canvi, Polidor era el corredor que representava el món rural, sempre amb un somriure a la boca i sempre al costat de la gent. Els últims anys de la seva trajectòria, el seu obstacle va ser Eddy Merckx. Amb més de 80 anys i com a ambaixador de cases comercials, encara seguia la Ronda Francesa i encara ara molts aficionats seguien corejant a Le Poupou quan el veien passar. Poupou era com se l'identificava afectuosament.
Doncs ha mort avui Raimon Polidor, que va passar la història com el segon, tot i que va tenir victòries. I d'aquí uns minuts comença el segon partit de Rafa Nadal a les finals ATP de tenis. Juga contra Medvedev, Josep Anton Aisa.
Tots dos van perdre la primera jornada, el partit d'avui, per tant, és decisiu. Qui perdi queda eliminat. Nadal va perdre contra Zverev a la primera jornada i, a més, en dos sets, així que no li val altre resultat que la victòria. Tampoc no estan en una situació gaire bona els altres dos favorits d'aquestes finals ATP, Djokovic i Federer. S'hauran de jugar a la plaça per semifinals a caixa o faixa entre ells a l'última jornada, després que ahir Thiem guanyés Djokovic. El millor partit de l'austríac, segons reconeix el mateix Thiem.
Sí, probablement ha estat el partit que millor he jugat a la meva carrera. Ha estat un partit èpic d'aquells que se solen veure en aquests grans torneigs. I ha tingut tot el que necessitava un partit com aquest. Ell estava entonat, jo també ho estava. Ell ha jugat punts increïbles i jo també els he jugat. Llavors, crec que el partit mereixia acabar amb un tercer set al tiebreak.
Thiem està ja classificat per semifinals. L'altra plaça de sortida, el Federer i Djokovic. En el grup de Nadal, avui també juguen Tsitsipas i Zverev, que acumulen ja una victòria. Qui guanyi estarà virtualment classificat.
I avui hi ha nit europea pel Baxi Manresa a la Champions i per la penya a l'Eurocup. Els manresans juguen a Tel Aviv a les 8 contra l'UNED Holland i els badalonins ho faran 45 minuts més tard a la pista del Brescia italià.